Cada època es justifica davant la història per l'encontre d'una veritat que assoleix claretat en ella. Quina serà la nostra veritat? Quina la nostra manifestació? Maria Zambrano. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El Compromís Ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Que ràpida és la justícia quan es tracta d'actuar davant d'algú que ha disparat a les xarxes socials contra els polítics. Un jove de 19 anys de València va ser detingut i imputat en poques hores per un presumpte delicte d'apologia per cometre assassinats per haver demanat a les xarxes socials més morts entre les files del Partit Popular després que es conegués la mort d'Isabel Carrasco, presidenta de la Diputació Provincial de Lleó. Que la distància entre classes dirigents i ciutadania és cada cop més gran, ho sabem des de fa temps. I que els governants creen i aproven polítiques públiques per blindar les seves posicions, molts cops també. I d'això en tenim cada vegada més constància. I és que sota els greus problemes que viu aquest país anomenat Espanya, de corrupció, desnonaments, tractes de favors, amiguisme, frau fiscal de les grans empreses, elevades quotes pels autònoms, desprestigi de la monarquia, finançament irregular o, si més no, opac dels partits, etc, 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 el govern central posa damunt la taula com a qüestió preferent la regulació dels continguts a les xarxes. Però així és un país en el que l'odi és una resposta explicable que no justificable quan les decisions preses pels dirigents són una suma de despropòsits reflexa d'una manera ignorant d'actuar. D'una manera de fer política que fins i tot té conseqüències mortals pels més febles, sense que això els faci suspendre la campanya electoral ni que sigui per un dia, quan un desnonat se suïcida, un pacient mor a les llistes d'espera d'un hospital o un nen perd la vida per malnutrició o pobresa energètica. Sens dubte, aquests temps seran recordats pels llibres d'història com els de la falsa democràcia. Això sí, aquí hauran aconseguit fer callar les veus discordants amb el sistema que propaguen l'odi per internet. I en lloc de posar solució a la causa d'aquest odi, faran que Espanya sigui un país cada cop més proper a aquells on la llibertat d'expressió està perseguida. Xina, Síria, Turquia, Aràbia, més lluny de la civilització, més a prop d'aquells temps en què tot era en blanc i negre.
El Compromís Ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Aquest és un tema que ens preocupa especialment aquí en el programa i que per això en voldrem tractar d'aquí uns instants amb l'Enrique San Juan, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, i precisament això, doncs, a propòsit de l'assassinat de la presidenta de la Diputació de León i dels comentaris a la xarxa que va suscitar tot plegat. Li preguntarem si internet ha d'estar regulat o no, si ja ho està o si no ho està. Avui ens visita el jesuïta Xavier Meloni, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió, especialitzat en mística comparada i de diàleg interreligiós, i parlarem del nou paradigma, del ressorgiment de l'espiritualitat en la humanitat, de la tradició oriental i l'occidental, en quin punt es troben, si és que es troben i com, i tot a propòsit del seu llibre Cap a un temps de síntesi. Tindrem la Suamini Danda, que ens parlarà de com viure en el present, i finalment tindrem també el punt de llum de l'Enric Tintoré cap al final del programa d'avui. Com saps, Jordi Carretero, a les vies de so, és el responsable de que el que esteu escoltant surti de meravella, i Joan Ortiz i Serra, que és qui us parla, som al programa número 31, un programa de ràdio per la nova consciència social i pel canvi de paradigma, que fa anàlisi crítica del sistema, però que sobretot busca oferir-ne alternatives i que defensa una idea que és la més important de totes per canviar el món, cal que comencem a canviar nosaltres primer. Som un programa, a més, que no rep subvencions, que no rep publicitat, sinó que rep exclusivament el teu ajut, i ho fa a través d'un euro al mes. Les persones que creuen en una filosofia de programa d'aquest estil poden donar-nos un euro mensualment a teaming.net/elcompromisciutadà, aquesta plataforma d'internet que ens ajuda a microfinançar-nos amb aquest euro mensual. Teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Per suposat, ens trobaràs també al Facebook, ens trobaràs al Twitter i ens trobaràs a la nostra pàgina oficial, que és periodismeiconsciència.org. I el que us dèiem, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic, que volem parlar d'internet i de la seva regulació, és el nostre expert en xarxes socials, l'Enrique San Juan. Bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
L'Enrique San Juan és amic d'aquest programa i, a més, l'hem convidat en diverses ocasions per parlar de xarxes socials i de com, d'alguna manera, fer la revolució a través d'internet. I avui el que volem parlar és de tot el rebombori que s'ha generat a partir dels comentaris que hi havia a les xarxes socials després de la mort de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, la setmana passada. I bé, ja que hi ha hagut tot aquest rebombori a Twitter, sobretot, doncs m'agradaria preguntar-li a l'Enrique, que no ho he dit, Enrique, el president director de Community.es, no?
Soc el director de Community director. Internet, que és Social Media Company, una empresa dedicada a donar servei a altres empreses en xarxes socials.
Per tant, qui millor que ell que preguntar-li si les xarxes socials estan regulades per si mateixes o no, que és la primera qüestió que et volia traslladar.
Bé, les xarxes socials no estan regulades per si mateixes en conjunt. El que passa és que cada xarxa social té les seves normes, termes i condicions que la gent accepta a l'hora de fer-les servir. De fet, les xarxes socials en principi no cobren res per fer-les servir, però sí que t'has d'adherir a les seves normes d'ús.
Ho dic perquè, per exemple, a vegades veiem com Facebook veta algunes fotografies i tot això, però bé, això ja forma part del tarannà propi, no?, de cada xarxa.
Dels termes i condicions. De fet, la plataforma et deixa jugar, però sota les seves normes. Mentre estiguis a les seves normes, pots continuar fent ús de l'aplicació.
I l'Enrique San Juan creu que seria necessària una regulació addicional, no addicional, no, perquè ja hem dit que no tenen aquests termes i condicions. Una regulació, en definitiva, com demana recentment el govern espanyol?
Bé, el Ministeri de l'Interior ha fet aquesta proposta o aquest anunci de voluntat de fer una normativa específica, preventiva, pel tema de Twitter, i en aquest cas jo no estic d'acord. Crec que ja hi ha suficients eines de dret establertes a l'Estat. Per exemple, la primera d'elles és la Constitució espanyola, però també hi ha disposicions específiques que tracten el tema del dret a l'honor i a tot el que és la imatge pública, que no necessiten una més encara específica per a un canal o per a una eina de comunicació que siguin xarxes socials, específicament Twitter. La resposta és no.
I per tant, tampoc ets partidari, entenc, de tallar comentaris d'aquests que inciten a la violència o que són racistes o el que sigui. Això com ho podem gestionar, no?
Els missatges per si mateixos tenen un contingut i aquest contingut pot ser perfectament causant de delicte o contrari a les normes establertes al país. I com a eina iniciadora d'un procediment processal poden tenir lloc, evidentment. O sigui, si hi ha una llei que clarament diu que no pots enaltir el terrorisme o la violència o cridar o fer amenaces de mort, això és igual si la fas mitjançant una carta, un burofax o un tuit. Estàs infringint la llei que opera per sobre. Llavors aquí no es tracta del canal, es tracta de la llei que està operant per sobre.
Clar, el que deien era que el tema amb les xarxes socials és que tots aquests comentaris tenen un ressò mediàtic molt més potent, no? I aquesta era l'observació que es feia des de diferents àmbits. Enrique San Juan, deixa'm que et pregunti canviant una mica de terç, no?
Sí.
Perquè el dissabte, si no recordo malament, el dissabte passat, dia 17 de maig, va ser el Dia Mundial d'Internet.
Sí.
I una de les coses de les que s'està parlant ja, que ja està sobre la taula, és el fet de situar un internet a dues velocitats, entenent com una velocitat més alta per aquells qui paguin més, és a dir, obrir un compte premium a internet i, en canvi, una velocitat més baixa i no amb les mateixes avantatges per aquells qui paguin menys. No sé si tu tens més coneixement d'això i ens ho pots explicar millor o
bé,
com ho valores, no?
Bé, és una iniciativa que també avui ja la podem trobar a la premsa. Avui ha sortit en diferents mitjans, com d'ordre públic del diari, per exemple, en la qual es veu claríssimament una voluntat iniciada per les companyies de telecomunicacions de cobrar aquesta doble ús que té actualment internet, emparant-se en el fet, per exemple, diuen que les imatges mèdiques o usos d'aquests més prioritaris puguin viatjar a més velocitat per la xarxa. De fet, això no és més que una aspiració que tenen les telecos per treure més negoci i més rendibilitat de l'aspecte que actualment s'està utilitzant més en el tràfic d'informació, que són les dades. De fet, les companyies telefòniques en aquest moment podrien arribar a regalar la veu, de fet ja ho estan fent, perquè els gràfics de consum, tant de veu com de dades, ja s'han creuat. Abans era més consum de veu i menys de dades, ara és més consum de dades i menys de veu.
Què vol dir regalar la veu? Ah, quan fem trucades així telefòniques, sí, allò que diuen tarifa plana...
Tarifa plana, trucades il·limitades, minuts gratis, tot això. De fet, si ens fixem com ho fem aquest ús als usuaris, preferim fer WhatsApps que no pas trucar, Sí. És una cosa molt, molt rara, molt estranya, que jo, a mi em costa molt treure el simbolisme a tot això, el significat. Llavors, aquí és el nou gran mercat de les telecos, es troba en les dades, llavors no pas en la veu. I en aquest sentit, internet s'ha d'expandir encara més, si tens en compte els plans que va fer públic Zuckerberg, d'aquesta internet guiada per drons i com fer que tot el continent africà tingui la part d'internet, doncs s'amplia molt més el nombre, els milions d'usuaris que faran servir aquesta xarxa. Així que és una legítima aspiració de les telecos. Però
sí.
Des del punt de vista de l'usuari, evidentment que no és gens atractiu. Una de les acotacions que s'han fet i que donen una mica de llum ara mateix en aquest sentit és la predisponibilitat d'Obama a que no sigui tan rotund aquest canvi o que no circuli o s'aprovi tan ricament aquesta llei, tenint en compte de que precisament la neutralitat de la xarxa és la que ha promogut el sorgiment d'imperis econòmics o de noves formes de l'economia, que són Google, eBay, Amazon, que han pogut competir en igualtat de condicions perquè la xarxa era neutra, no hi havia dues velocitats.
Queda clar, el que passa és que decideixin el que decideixin, això està controlat per tercers, nosaltres ho utilitzem i per tant poca cosa hi podem fer, no? Es prengui la decisió que es prengui.
Sí, efectivament.
Estem a mans dels altres, vaja.
Estem a mans dels altres. Sempre hi ha algú que té el poder més a dalt de nosaltres i només ens cal bé. Fixa't que hem començat pel tema de Twitter, i és a dir, com la veu unificada o majoritària, en aquest cas era d'un acte violent, però dona veu a les masses a través de les xarxes. Llavors, l'única eina que en realitat tenim és de fer sentir la nostra veu. I aquí jo crec que és que en el moment que això ja s'apropi més, també serà una veu mundial que clamarà perquè la neutralitat sigui així.
Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, Enrique San Juan, el director de Community Internet. El trobareu a community.es, correcte? Amb dos M's, oi?
Amb dos M's, sí. Community.es, sí.
I moltes gràcies per intervenir al programa, que sempre que t'ho demanem accedeixes amablement. Així que moltes gràcies.
Per mi és un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Seguim endavant, canviant de terç, passem pàgina i, bé, primer de tot, abans d'anar amb la Suaminidanda, que també ens està esperant a l'altra banda del fil telefònic, dir-vos que aquest és un programa microfinançat per la ciutadania, al preu d'un euro mensual, i que totes aquelles persones que creieu en un periodisme d'aquest estil com el nostre, que promou aquest canvi de paradigma, doncs adreceu-vos a teaming.net, teaming acabat amb ING, .net/elcompromisciutadà, per fer aquest donatiu d'un euro mensual, que és com nosaltres subsistim. I ara sí, em fa il·lusió saludar-la a l'altra banda del fil telefònic. Suaminidanda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, vosaltres?
Bé, estem divinament, eh?
Què ens explica, Joan?
Doncs mira, no, què ens expliques tu? Perquè estava pensant, avui viure el present. Però això és que és molt difícil, Suaminidanda. Perquè ara estem aquí, ara i aquí, però estem pensant en el que passarà després, estem constantment pensant en el que hauríem d'haver fet en una situació passada, i jo et pregunto com ho fem, això de viure el present.
Bueno, mira, ja diu la paraula viure i el present. La paraula viure ja és molt seriosa, no?, em sembla. A mi m'agrada definir el present com un regal. Sempre, potser ja ho hem dit alguna altra vegada, però és que quan estimes la vida penses que cada present és un regal que t'han donat. I la paraula present també vol dir regal, no?
Clar, sí, sí.
Així que, bueno, si parlem de la vida i del present, doncs és maco també tenir ja com a punt de partida de que estem parlant d'un regal que ens han fet amb la vida i a veure com el podem aprofitar, aquest regal.
I com el podem aprofitar?
Sí, no perdre'l. Mira, a mi m'agrada també situar-me. Quan parlem del present, ens acostumem a posicionar en un interval de temps. Per entendre'ns, tenim el passat, tenim el futur i tenim el present, no? Normalment es divideix així la història, entre el passat, el present i el futur. O millor dit, no podem dir que tenim el passat. El teníem, ja
clar.
El tenim, ja el teníem. Tampoc tenim el futur, el tindrem, però no el tenim.
Sí.
De fet, només tenim el present. I, curiosament, quan ens situem així, amb aquests conceptes del temps, què és el temps, qui l'ha vist? És un concepte realment abstracte que agafa valor o deixa de tenir-lo segons els homes hem decidit, perquè el temps, què és, on està, qui l'ha vist? I, de fet, podem veure que el temps, el concepte del temps, canvia molt d'una cultura a l'altra. Si per un home del desert, per exemple, no existeix més temps que l'espai entre l'albada i el capvespre, i en aquest espai de temps que està obert a tot el que sorgeixi, a tota la sorpresa de la vida, per nosaltres és quelcom totalment diferent. El dividim en hores i minuts. I com deien els papalats i aquell conte que de vegades t'he explicat, el guardem en una caixeta controladora del temps que en diem rellotge. El tenim ben controladet i planificat, no?
Sí.
I bueno, el més trist és que li posem un preu, i posar un preu al temps és posar un preu a la vida, també. Ho veus així, Joan, o no?
Home, però finalment val diners, no? O sigui, li posem el preu, però és que com ens ho fem, si no?
Clar, terrible. El fet de, tot i ser quelcom que diem-ne és abstracte, arriba a ser el bé més preuat de la nostra societat. Fins al punt de que ja és més car una miqueta de temps que un gram d'or, no? I a més no estem mai contents del temps que tenim. Sempre ens en fa falta i pensem que se'ns roba el temps de vida, que se'ns escapa el temps. Una altra hora esfumada, vull dir, allò que s'escapa. Imagina't el neguit en què es viu aquesta sensació de que el temps passa volant, etc. No?
Sí, sí,
i
és
bueno,
una angoixa. Digues.
Sí, és una angoixa de que ens quedarem sense temps, de que la nostra tasca diària, que seria aquest espai de temps, com diuen els tuaregs del desert, no? L'aventura de la vida que et sorprèn entre l'albada i el capvespre, doncs tantes coses que podríem viure i estem patint, perquè hi ha coses que se'ns escapa aquest temps, no?
Mm.
I bé, avui dia està molt de moda allò de gestionar el temps.
Sí.
El tema gestiona, sí.
Sí.
Per aprofitar-lo, perquè si no el desaprofitem.
Sí.
I què diem de la dèria de comptar els anys de vida que tenim, no? Això també és un concepte molt social, perquè els mateixos homes del desert els hi preguntes quants anys tenen i no ho saben. Què importa? Perquè què passa? Que quan arribes a un cert temps, a una certa edat calculada, doncs, per exemple, jo què sé, ja tens tants anys de vida, ui, me'n queden tants per viure, i et ve el pànic de que aviat et moriràs, per exemple, no?
Sí.
És a dir, que així a la vida de les persones se les condiciona molt i arribem a creure que fins i tot hem de pagar pel temps que se'ns ha donat de vida, no? Arribem a exigir que el nostre temps val tant l'hora, eh? I llavors la persona, què passa? Que comença a viure en un cercle viciós de fer i de treballar, és a dir, el fer i el treballar cada dia, en definitiva, és el viure. En lloc de viure per estimació, per millorar la societat, com un acte de creació, d'ajudar els altres, doncs estem en un comerç del temps i de la vida, no? És impossible fer un món millor d'aquesta manera. S'ha perdut l'alegria, s'ha convertit en una obligació, en una càrrega. I això és cansat i depriment. Vull dir que a la que li poses un preu al temps i a la vida, t'oblides de la generositat i del regalar les teves qualitats i les teves ganes de crear i de donar al món, no? I bueno, llavors caus en aquest cercle viciós de que s'ha de produir, caminem de pressa per arribar a tot arreu, perquè potser si parem ens perdrem alguna cosa, no? I clar, és impossible així viure feliç. Tot plegat sembla una broma pesada que ens han fet creure o ens hem cregut, i ens fa patir bastant, no? perquè ens perd la capacitat de gaudir de la vida. Sí, no som capaços ja de trobar temps per viure, tan ocupats com estem, que no se'ns escapi, que l'hem d'aprofitar, que el podem perdre, doncs que, clar, no tens temps per gaudir de la vida. Bé. Llavors, bueno, quan em preguntes pel present, jo penso que si volem viure millor i patir menys, hem d'adonar-nos que la vida no pot estar hipotecada pel fantasma del temps. La vida és un instant, un present. Què vol dir això? Jo respiro ara bé o em moro. No serveix de res l'aire que vaig respirar ahir, ni l'aire que respiraré demà. És ara, no cal donar-li més voltes. I en aquesta respiració, en aquest instant present i petit, aquí no hi cap res més. No cal donar-li voltes. No hi caben ni les rancúnies, ni les pors, ni les revenges, ni els deures, ni tan sols el dolor, el patiment. Simplement respira i viu el que està respirant. I com fan els indis americans que caminen i cada peu que posen a terra senten la mare terra que els hi envia aquella energia. En canvi, nosaltres passem ràpid, 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 que ni trepitgem la terra i, clar, en lloc de rebre l'energia seva, què passa? Que ens desgastem la nostra. Com un Fórmula 1, no?, que crema benzina volant sobre aquelles pistes per competir i per un afany d'èxit i poca cosa més, no? Bé, no sé, Joan, jo diria que o vivim en plenitud i en pau aquests instants de vida o els perdem per sempre. Així que...
Perquè no tornen, certament.
No clar. Tornaran mai més.
Clar, clar, clar.
Així que sigui el que cadascú entengui com a viure el present, de fet és l'única realitat que podem decidir de viure i de fruir realment. I si vivim en plenitud aquest petit instant present, un instant, centrem-nos en un instant, en un posar el peu a terra, en un respirar, en un mirar, petites coses, si les vivim en plenitud, segur que deixarà de ser feixuc el temps, deixarà de ser feixuga la vida, i sobretot anirem avançant passet a passet cap a un futur de plenitud i de felicitat, no? Mira, el meu mestre deia una frase que jo de jove no l'entenia gaire, però ara que ja ens hem fet més grans, potser ja en l'experiència sí. del viscut, ell sempre deia, es pot passar per la vida, es pot cremar la vida i es pot viure la vida. Què volem fer? Passar-la, cremar-la o viure-la? Jo ho resumiria amb això, no sé. Com ho veus tu?
Doncs, Somini Danda, et diria que meravellós, inspirador, intens, emocionant, que moltíssimes gràcies per les teves paraules.
Gràcies
i per tenir aquesta presència en el programa.
Pues gràcies a vosaltres per escoltar.
Fins la setmana que ve, eh?
Fins la setmana que ve, adéu.
Que vagi bé, adéu.
A Ràdio Estel, el compromís ciutadà. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, euroinclusió. Davant les eleccions europees, l'Església alerta del rebuig a la immigració. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Em queda inspirat, quan parla amb la Suamini Danda. No sé, el nostre convidat, Xavier Meloni, què li ha semblat bé, no?
Ha semblat perfecte. Sí, no? Subscriuria tot el que... Tot.
Sempre demanem als nostres convidats que portin un tema musical i el que vostè ha escollit és...
Viatge a Ítaca d'en Lluís Llach.
Per què?
Perquè és una paràbola preciosa de la vida, no? Ítaca com aquest horitzó al qual sempre hi anem i... que, com diu al final de la cançó, encara que no s'hi arribi, el mateix viatge es converteix en l'experiència, en la fita. El mateix viatge és el lloc de l'aprenentatge. S'arribi o no s'arribi, a el que on s'havia proposat.
Avui el nostre convidat és el jesuïta Xavier Meloni, però abans viatja cap a Ítaca de Lluís Llach.
Bon viatge pels carrers que el seu poble són fidels, favoreix el Déu dels fets el balam del seu vaixell i malgrat llur fe tinguin ple dels cossos més amants, omplin xarxes de volguts estels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidel, que el balam del seu vaixell favoreixi el Déu dels vents i malgrat llur vell combat la maror i el seu cos generós trobin els camins dels vells anells, plens d'aventures, plens de coneixença. Malgrat llur vell combat, tinguin ple dels cossos més amants, omplin xarxes de volguts anells, plens d'aventures i de coneixences.
Estava pensant, Xavier Meloni, que si el viatge cap a Ítaca, com ho deia vostè ara fa un segon, que és el mateix viatge que esdevé l'objectiu, no? És viure el present com sentia més femení d'en de fa un segon, no? En certa manera.
Sí, viure el present sabent que els humans també tenim un horitzó pel que caminem, i per tant això és futur, i tenim una memòria del passat d'on provenim, i això és passat, no? I per tant són les tres coses alhora i cadascuna en el seu moment.
El ressorgiment de l'espiritualitat en la nostra societat, la irrupció d'un nou paradigma, aquesta nova era, però també les velles tradicions, això de velles amb B i amb B baixa, tant d'Occident com d'Orient, el futur de les religions, l'experiència espiritual personal, el desenvolupament de la consciència de la humanitat, tot plegat, recollit, tot plegat i moltes altres coses, eh? Estic pensant, recollit en el llibre Cap a un temps de síntesi, de fragment editorial, escrit pel jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió, Xavier Meloni, que és el nostre convidat d'avui i, evidentment, aquí li donem la benvinguda i l'agraïment. per ser-hi.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, primer de tot. Bé, vivim un ressorgiment del que és espiritual, i això en podem trobar la causa en algun fenomen o no? Com s'explica?
Bueno, jo crec que és un resultat d'un llarg procés, no? És a dir, podríem dir que el segle XX està marcat per ja comença el segle XIX, però el segle XX, també amb les dues guerres mundials, és una mena de desencantament del món, És a dir, la civilització occidental arriba al seu apogeu, d'una banda, però també a la seva eclipse amb la segona guerra mundial, no? Amb dues ideologies antagòniques, però alhora molt properes, i totes dues atees, que és el nazisme d'una banda, per la superdreta, i el comunisme estalinista per la super, diguem-ne, esquerra, no? I totes dues, d'alguna forma, tenen com a enemic a Déu, enfront al superhome, o el superhome col·lectiu, en el cas del marxisme, com si l'ésser humà es pot construir només a si mateix, no? Per enderrocar una imatge de Déu que havia estat potser dominant i tirana també en els segles anteriors, i semblava que l'home sol podia conquerir o construir la ciutat dels homes, no? Bueno, jo crec que a través d'aquesta purificació l'ésser humà descobreix que si bé hem de superar una imatge infantilitzant de Déu, que és contra la que probablement tant Freud com Marx i Nietzsche d'alguna manera es rebel·laven, l'ésser humà sense la dimensió espiritual queda convertit o en una màquina de producció i de consum o animalitzat, emportat pels seus instints, no? I aleshores aquesta dimensió espiritual és com la redescoberta de quelcom que si no cultivem l'ésser humà deixa de ser humà. Aquestes dues dictadures de banda de cada extrem són el reflex més infernal, diguem-ne, del que és l'home sense Déu.
Mm-hmm. Això d'alguna manera aclareix una idea, que és la de que no, aquest ressorgiment és com una moda, perquè com que ara hem entrat en crisi de valors per aquest sistema que cau, i em refereixo a aquest neoliberalisme tan a ultrança, no?, que comença per posar una data al 2008, etcètera. No, el que vostè està dient és que estem en una... que hi ha un mar de fons aquí, que per tant, diguéssim, tot aquest ressorgiment espiritual no és una moda.
Les modes només serveixen per entretenir. I, en canvi, el que estem vivint és un temps per ser transformats. Si fos una moda, no valia la pena perdre el temps sobre això, no? Mm-hmm. No, com dius molt bé, no és quelcom que vingui de la crisi de fa 5 anys, no? Sí que no és una onada que ve de molt lluny. Hi ha tres paraules una mica tècniques, però que em sembla que poden clarificar. Es poden parlar de que l'evolució del sentiment religiós té 3 moments, no? El moment heterònom, el moment autònom i el moment teònom. El moment heterònom és la idea d'un Déu al marge de nosaltres, que és el límit de la nostra voluntat. Llavors, tota la lluita de la modernitat és o fem la voluntat de Déu o fem la voluntat dels homes, o hem de robar el foc del cel com Prometeu, o condemnats a Sísifo, com Sísifo, d'anar a pujar i després tornar a caure per tornar a intentar competir amb els déus, perquè... tenim la mentalitat, o s'ha tingut la mentalitat, d'un Déu que prohibeix el límit de la seva esfera divina i que es té sotmès a l'ésser humà. Davant d'aquesta idea infantilitzant, d'un Déu autoritari, d'un Déu tirà, apareix la modernitat, que és l'autonomia, és a dir, on el jo és el senyor de les seves pròpies lleis, de la seva pròpia consciència, però, com deia abans, hem descobert que el jo, deixat a la seu propi arbitri, també pot ser tan constructor de monstres com un Déu tirà. Aleshores, el moment que estem vivint, que això, d'on comença això? Doncs jo diria, com deia, la postguerra de la Segona Guerra Mundial va ser un moment de molta reflexió, però podríem trobar alguns autors abans, van descobrint que no estem davant ni d'un Déu infantilitzant ni d'un jo adolescent que necessita matar a Déu, com deia Freud, no?, per emancipar-se, sinó que en la nostra més pregona profunditat hi ha una immensitat que nosaltres no abastem, que si la sabem escoltar, ens nodreix i ens fa créixer. I això, ajuntat amb la trobada interreligiosa, on descobrim que hi ha diferents maneres de concebre Déu, però que totes elles apunten a una profunditat que està més enllà i al mateix temps més ençà de tot el que som i el que vivim, i que cuidem el temps i la disposició per viure no només des de nosaltres, sinó des d'aquesta profunditat. Això és el que podem avui anomenar espiritualitat, també es parla d'interioritat, hi ha diferents termes que apunten a aquesta dimensió que s'ha de reanomenar o reconfigurar d'alguna manera.
No entenc llavors la diferència entre religió i espiritualitat, si és que hi ha alguna diferència, no?
Bueno, la imatge que utilitzem alguns, que sembla suficientment il·lustrativa, és, podríem dir que les religions són les copes i l'espiritualitat és el vi on serveix aquestes copes. I l'experiència mística, podríem dir, és el glob del vi, l'embriaguesa que produeix el vi servit en aquestes copes. Per tant, hi ha un sol vi servit en recipients diferents. Cada religió configura aquest vi segons la seva forma, el seu color, segons sigui de vidre, groc o verd o vermell, donarà al vi un color diferent. Segons sigui de fang, de metall, de plata o d'or, doncs serà servit d'una manera o una altra. Que són les religions, són les diferents configuracions del continent. Però allò que he servit és el do de la vida, no? El do infinit d'existir que cada religió interpreta i serveix d'una manera diferent. No?
Mm-hmm. I quan vostè parla precisament d'aquestes diferents interpretacions, és quan també es refereix a que vivim temps de síntesi, de que cal posar aquestes interpretacions diferents en un denominador comú? O dit amb altres paraules més senzilles, què vol dir quan parlem de temps de síntesi, no?
Bueno, és un tema delicat, què vol dir síntesi, no? Jo intento aclarir en el llibre que síntesi no vol dir barreja. La barreja és un producte dels elements originaris, no? Una mala barreja de colors, dels colors primaris, surt un pastitxe de color infumable, diguem-ne, no?
Sí.
I llavors és un perill de fer una barreja, una mala barreja de les religions, i aleshores surt una cosa totalment tòxica i irreconeixible. Però, en canvi, la meva visió de les coses és que en aquest moment, en l'àgora, diguem-ne, o l'arena comuna de la globalitat, de la globalització, o sigui, en aquesta trobada entre tradicions religioses, cultures, informació que tenim, com mai se'ns havia de l'oportunitat de tenir a l'abast de tots el gran llegat de les tradicions religioses de la humanitat. I davant d'aquest llegat, tot i cadascú provenint d'un llinatge particular, tenim l'oportunitat de fer unes troballes i unes confluències, i per tant unes síntesis que no siguin tòxiques, sinó al contrari, que puguin ser sublims. Com una bona barreja, una bona combinació de colors pot donar uns colors nous que no són degradació dels anteriors, sinó al contrari, són sublimacions. De fet, totes les religions són sincrètiques en quant que el mateix cristianisme és una combinació, diguem-ne, una inspirada combinació de judaïsme i de cultura helènica, diguem-ne. I d'això surt, no només surt d'aquests factors externs, però surt, neix del Crist, de l'experiència del Crist, però a l'hora de formular-lo recull tant elements de l'Antic Testament com de la cultura grega. Els dogmes estan formulats en llenguatge grec. Les festivitats cristianes, moltes d'elles són del Mediterrani d'aquell temps. I això no considerem que sigui sincretisme, sinó que en funció d'una experiència nuclear es va configurar una nova religió. Per tant, totes elles han nascut, d'alguna manera, d'una confluència de diferents corrents. Avui en dia ens trobem a una nova situació per la humanitat i les religions tenen dues oportunitats, a la meva manera d'entendre. Una, crispar-se sobre si mateixes i continuar negant l'existència de l'altra, o obrir-se a l'altre i deixar-se fecundar. Aquesta fecundació, bueno, doncs s'ha de discernir, com totes les coses, però això és nou per totes les tradicions religioses. I davant d'aquest llindar, doncs la postura del llibre és viure amb confiança, viure inclús amb creient que l'esperit que mou la història ens ha portat en aquest moment de la humanitat per estar molt més oberts de cor i de ment per incloure, per considerar que hi ha una gran tradició, una única tradició religiosa en la humanitat, que és l'anhel que els humans tenim del transcendent. I que les diferents religions són dialectes d'un únic llenguatge, que és com parlar d'aquest absolut.
S'entén perfectament, però llavors com ho fem, això?
Bueno, cadascú ha de fer-ho segons se senti cridat a fer-ho. És a dir, per alguns que estiguin arrelades doncs, a la tradició cristiana, que és la que en la que ens movem la majoria dels que hem nascut aquí a Occident, doncs sense deixar, per suposat, de ser fidel a la pròpia fe, als propis textos, a la pròpia manera de comprendre Déu, obrir-se, començar a obrir-se a la saviesa de les altres tradicions. Això pot ser a través del coneixença de textos sagrats que en aquest moment estan disponibles, diguem-ne, per dir-ho així,
arreu. A més, i internet, no?
Sí, això també té un perill, no? Que es degradi, no? Són textos que molt sublims, que un pensa que perquè els ha llegit una vegada i els ha comprès i no té ni idea, diguem-ne.
D'acord,
l'excessiva facilitat també pot ser una dificultat. Però, bueno, com molta informació, també és desinformació. Perquè, bueno, ja estic informat i perquè estic informat penso que conèixer. Hi ha tres graduacions. Una és la informació, una altra és el coneixement i la tercera és la saviesa.
Sí.
I per arribar a la tercera, al tercer grau, doncs s'ha de passar molt de temps. Per tant, el perill de la nostra cultura és la precipitació i la intoxicació. Això, però tot i que hi ha aquest perill, no deixa d'haver-hi la oportunitat d'aquest coneixement. Una oportunitat és a través de la lectura dels textos disponibles. L'altra és a través d'amistats que en aquest moment tenim. Tenim veïns que o bé són musulmans, o bé el fill de l'amiga que sigui practica el ioga, o està fa una meditació zen. És a dir, que en el nostre entorn hi ha gent que ja està en contacte amb altres tradicions. Bueno, doncs en lloc de pensar que és una infidelitat o una mena de...
O que això no va amb mi, que això
no va
per mi,
exactament. Sí. El que sigui, doncs interessar-se seriosament que per aquesta persona això li està ajudant, doncs, i aleshores interessar-se i veure com complementen aspectes que la nostra tradició, per exemple, ha descuidat, com pot ser la cura del cos, la importància del present, com dèiem, no? La pregunta, com hem començat avui la sessió, l'entrevista, no? És a dir, el cristianisme i el judaïsme està sobretot basat en el record de la memòria del passat i l'esperança del futur. Orient, en canvi, ens parla de la importància del present. Bé, no és contradictori, hi ha espai per al present, per al futur. És saber integrar els tres elements perquè som constitutivament les tres coses, no?
De fet, m'agradaria preguntar-li precisament què és el que té Orient per aportar i què és el que té Occident, no?
Jo diria...
Anar una mica més enllà del que estava dient.
Sí, bueno, és una bona qüestió aquesta, no? Jo diria que el propi de l'actitud oriental, que no és un lloc en el món, sinó una manera d'estar en el món, que s'identifica amb un lloc del món, però que també, també està a Occident, tindria que veure amb la profunda acceptació de les coses i del present, diguem-ne. Que el sagrat no està fora de la realitat, sinó està en el cor de la realitat, i per tant està en l'ara i aquí. És la, diguem-ne, no centrar les coses en el meu jo, sinó centrar les coses en el tot. O sigui, jo sentir-me formant part del tot fins al punt de que el jo es dissol en el tot. Això té la gran avantatge de que aleshores la mirada és una mirada pacífica i desinteressada, i podria tenir el perill aleshores d'un cert manca d'identitat personal, que és justament el que porta Occident. La gran aportació d'Occident és la importància del jo irrepetible, un jo que té desig, un jo que gràcies a que té desig transforma la realitat, i en lloc seria de l'acceptació de la realitat seria la transformació de la realitat. El perill d'estar sempre voler transformar la realitat és que estiguem permanentment insatisfets, i això ens crea una mena d'insatisfacció i d'ansietat permanent perquè les coses no són com voldríem, i el perill de l'acceptació podria ser
la resignació
i la passivitat. No? Per tant, una bona combinació, una mala combinació pot ser terrible entre Orient i Occident, i en canvi una bona síntesi doncs és l'element del desig, però al mateix temps la capacitat d'acceptació. L'element del projecte del futur, però al mateix temps la capacitat de gaudir del present. Això seria un exemple de les bones síntesis.
En el llibre parla de... I crec que té a veure amb aquest tercer pas que vostè feia referència de les religions, de l'experiència personal, no? Ja no és tant el que em diguin les escriptures o el que em digui el sacerdot, sinó és el que jo visc, és l'única cosa veritable, no? Va per aquí la cosa.
Sí, el Buda deia, no feu cas per al que jo digui, sinó pel que vosaltres experimenteu. I, de fet, el cristianisme també ho diu, no? Perquè al final el que transmetem és l'experiència de Pasqua, justament ara estem en temps de Pasqua, que és la capacitat de transmetre una experiència. Després aquesta experiència és veritat, que es transmet a través d'un missatge, i al final hi ha el perill de transmetre el missatge, però oblidar-nos de l'experiència. Per tant, aquest retorn a l'experiència seria un element comú entre justament Occident i Orient, efectivament.
Ara estic pensant, precisament fa uns dies estava llegint un llibre, de fet, estic llegint un llibre que parla sobre la vida de Jesús i que explica com Abraham, que és un referent de la tradició occidental, en realitat és la negació de Brahman, que Brahman és una figura religiosa pròpia de la tradició oriental, no? I llavors col·locava aquesta A davant de Brahman per dir a aquella persona entregada i dedicada que marxa d'Orient i que s'instal·la a Occident i que, per tant, deixa de ser Brahman. No sé si és cert o no,
això,
eh?
Això és exègesi salvatge, el que es diu. Això és una barreja de combinació entre filologia, són paraules hebrees, convertides en negacions, en paraules del grec. O sigui, jo crec que és una interpretació original, però que no té res a veure amb les paraules originals.
De totes maneres, no, gràcies sí. pel matís, de fet sí. per això li preguntava, sí. Però de totes maneres, sí pot ser cert que encara que estiguem, que dividim aquestes dues tradicions, totes provinguin d'un mateix lloc?
No. Si totes provenen d'un mateix lloc, és del cel, i en aquest sentit, sí. Però
des de la Terra...
Des de la Terra, no. Una és la tradició semítica, Abraham està dins de la tradició dels pobles de Mitjà Orient, que són pobles semítics, i la paraula Abraham vol dir pare de multituds, que és una paraula hebrea, i en canvi Brahman és del món dravídic i sànscrit, on justament Brahman significa expansió, per tant no es pot... agafar una paraula hebrea que significa pare de multituds, Abraham és Abba, pare de multitud. I en canvi, Brahma vol dir expansió, el d'ésser que s'expandeix. Per tant, són dues famílies etimològiques molt diferents, una del món semític i l'altra del món, diguem-ne, ari, no? No, són dues tradicions.
Ah, molt interessant, per això li preguntava, sí. I a més, com que també es diu moltes vegades, es parla de les llengües indoeuropees, no? Per això...
Clar, les llengües europees agafen el sànscrit per una banda i per la banda occidental, grec, llatí i algunes de les occidentals. Però, en canvi, les llengües semítiques, que és el judaïsme, o sigui, l'hebreu i l'àrab, provenen d'altres corrents.
Gràcies per l'aclariment. Vostè parla molt, però, del ioga i del budisme. De fet, aquí en el llibre hi dedica dos capítols ben bons a cadascuna d'aquestes dues tradicions, no?
Sí, bueno, primer perquè estan propers, se'ns ha fet propers per molta gent, no a través de la religió com a tal, sinó de la pràctica, inclús de vegades per guarir-se d'estrès, inclús els metges ho han començat a recomanar, diguem-ne, no? Per tant, és a través d'unes pràctiques molt properes que en aquest moment ja estan fins i tot en els centres cívics, doncs descobrir que no són pura gimnàstica, que ja hauria el perill també de consumir...
Es fa molt, això, hi ha molta gent que s'ho pren així.
Bueno, agafen el primeríssim nivell del ioga, no? Però la cosa és adonar-se de la profunditat que hi ha al darrere i que sovint començant per el que significa la paraula ioga, que vol dir unir-se, unificar-se interiorment des dels diferents elements dels membres del cos amb la ment, però unificar-se el jo amb el ésser suprem, no? El Atman amb Brahman, justament, tornant a utilitzar aquestes arts. Per tant, no és només una gimnàstica, és un estil de vida, i això crec que és molt important que la gent ho sàpiga, no?
Tenim 3 minuts i hi ha un tema que és important que a mi m'interessava, que era parlar sobre aquest concepte de nova era. Vostè es veu capaç en 3 minuts, n'ha escrit un llibre que en parla, però en 3 minuts de...
Bueno, a veure, depèn
de
com...
parlar d'això.
Sí, depèn que entenguem per nova era. Segons com s'utilitzi, ens pot posar els peus de punta, perquè és aquesta moda que dèiem
clar,
abans.
Clar, i el hipisme, no?
El hipisme, i aquesta mena de tot és fàcil i tot és bonic i estimem-nos tot molt, i és una mena de hipisme igualit, perquè el hipisme tenia un punt contestatari que no té aquesta New Age, que al final acaba sent segons com molt consumista del sistema, no? Ara, per tant, si parlem del moviment degradat de New Age, és un tema que queda clar que no té res.
No és el del llibre.
No és el del llibre. Però si entenem per un nou temps, el que s'ha dit, no és que estiguem en una època de canvis, sinó en un canvi d'època. I si entenem que aquest canvi de paradigma, que agafa molts elements de la vida, que és, per exemple, deixar d'oposar ciència i espiritualitat, cos i ànima, l'individu i la societat, lo local i lo global. O sigui, aquestes antítesis que serien pròpies de la modernitat, descobrir que, al contrari, estan interlligades una amb l'altra. I és passar de l'oposició, de la competitivitat, al compartir, d'un temps d'ànimus, que es deia, o sigui, de la voluntat, a un temps més d'ànima, és a dir, més de la interioritat, de l'aspecte interior, no? Per tant, si s'entén aquest nou temps, doncs jo crec que podem recollir el millor del passat, però en lloc de quedar bloquejats, que és com una mica sembla que estem, canviar de nivell. I acaba una frase per mi molt important d'Einstein, que diu: "Ningun problema es pot resoldre amb el mateix estat de consciència amb el que s'ha creat." Això és molt important, no?
Sí.
Per tant, la nova era no és en la mateixa consciència amb una mica de maquillatge, no és un maquillatge al temps present, és un canvi qualitatiu.
A vostè fins i tot fa referència de que és un espai en el temps, que hi havia l'era de Piscis, no? Això ho comenta aquí,
sí.
I després que l'actual és la d'Aquari. I quants anys dura una era d'aquestes?
2.500 anys, segons les dades astrològiques. Però jo crec que això no deixa de ser una mesura... simbòlica, de processos que van molt més enllà de la pura referència astrològica.
En qualsevol cas, si rescato de tot plegat, bé, podria subratllar-ho tot, però una idea que m'agrada. No és una moda. Sembla que aquest ressorgiment de noves consciències vingui de la crisi. Moltes vegades ens ho pensem. No ve de moda, ja no és una moda. Hi ha mar de fons, que ve des de fa temps, i que en tenim per estona.
La crisi és un signe més d'aquest canvi. O sigui, no és la moda provocada per la crisi, sinó al contrari. La crisi és un signe del canvi que s'està produint.
Xavier Meloni, avui, a propòsit de Hacia un tiempo de síntesis, era l'eix vertebrador d'una conversa que després n'ha parlat i no n'ha parlat, d'aquest llibre. Jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Moltes gràcies, Xavier Meloni. Fins la propera.
Gràcies a tu, Joan.
Que vagi bé.
Gràcies.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El Punt de Llum, amb Enric Tintorer.
El nostre amic Enric Tintorer, que es troba a l'altra banda del fil telefònic. Com estàs? Bona tarda, Enric.
Bona tarda, Joan.
Tot bé?
Sí, tot bé, però avui...
Digues.
Aquesta setmana s'han produït una sèrie de notícies preocupants sobre l'evolució del medi ambient a la Terra.
Sí, cert.
El gel dels pols s'està fonent a una velocitat extremadament accelerada.
Alarmant.
I paral·lelament als Estats Units s'ha conegut un informe que diu que els efectes del canvi climàtic ja s'estan produint d'una manera molt intensa a tota la Terra, paradoxalment i especialment als Estats Units. Ja. Davant d'aquesta situació i davant del clima latent de violència que estem veient que hi ha a molts indrets de la Terra, avui el que em ve al cap i el que em surt del cor és fer una apel·lació a que tots preguem per la Terra, per la Mare Terra. Els creients que preguin i els no creients que generin vibracions i pensaments positius de pau, d'amor, d'harmonia, d'equilibri per la Mare Terra.
Mm-hmm.
I que no només pensin, sinó que també les seves accions responguin a aquests principis d'equilibri i d'harmonia.
Des d'ara mateix. És a dir, què estic fent jo ara que pugui contribuir al canvi climàtic, doncs ho deixo de fer radicalment. No?
Sí, senyor. I si cada matí i cada nit podem, ja et dic, els creients pregar i els no creients generar vibracions d'energia mental i espiritual positiva, és molt important. Perquè amb aquesta Terra, amb aquest planeta Terra, estem vivint en aquests moments més de 7.000 milions d'habitants. Si cadascú d'aquests 7.000 milions d'habitants fos una espurna d'equilibri, d'harmonia, de pau, d'accions correctes, el món, la Terra, la Mare Terra ho notaria i tot aniria millor. Però, clar, som 7.000 milions d'habitants, però cadascú, tu i jo, i tots els que ens compten en aquests moments, hem de fer la nostra part.
Mm. Queda clar. Enric, gràcies per aquest punt de llum i acabar avui el programa amb aquests pensaments positius cap a la Terra, que tant ho necessita. Les inundacions a Bòsnia, per exemple, i a Sèrbia, també. Gràcies, Enric. Digues.
Gràcies a tu, Joan. Bona tarda.
Que vagi bé. Una abraçada. Adéu, Enric.
Bona tarda. Una abraçada. Adéu.
Doncs l'Enric Tintorer, col·laborador d'aquest programa, moltes gràcies. Gràcies també a la Suaminidanda per les seves paraules inspiradores, al Jordi Carretero, a les vies de so i servidor, al meu nom Joan Ortiz i Serra, un plaer, com sempre. Dilluns que ve més, i
I recorda, sigues tu el canvi que vols veure al món atribuït a Gandhi, eh? Bona setmana.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming.net/elcompromisciutadà.